TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 3 de març, el quart dia del conflicte a l'Orient Mitjà. La darrera hora passa per un nou atac de drons a l'ambaixada dels Estats Units a Riad, a l'Aràbia Saudita. De fet, el país estatunidenc ha demanat als seus ciutadans que abandonin 14 països dels voltants mentre asseguren que els cops més durs cap a l'Iran encara han de venir.
The hardest hits are yet to come from the US military. The next phase will be even more punishing on Iran than it is right now.
Ho ha dit el secretari d'Estat Marco Rubio en una compareixença aquesta matinada en la qual també ha assegurat que el conflicte durarà el temps que hagi de durar. I tot mentre l'Iran ha avançat que el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz està tancat, es tracta d'un punt estratègic clau perquè és per on passa el petroli i el gas que desembarca al Golf Pèrsic. Tot d'un ampliam la darrera hora de la guerra i a les 8 i mitja en parlam amb Joan David Gené, catedràtic de Dret Internacional Públic de la UIB. Això avui, que també és notícia, la ITV de Berlín. La fira turística comença avui i es veurà marcada per la incertesa que genera el conflicte a l'Orient Mitjà.
Les Balears aposten per promocionar la nostra comunitat autònoma a través de la cultura. Ho explica la presidenta del govern, Marga Proens, que avui assisteix a la cita.
El reposicionament de les Illes Balears com a una destinació turística cultural per contribuir a una estratègia que duim des de principi de legislatura, que és redirigir els fluxos de temporada alta cap a temporada mitja i temporada baixa.
D'aquí a uns minuts ens n'explicarà tots els detalls des de Berlín l'enviada especial d'IB3 Ràdio.
I enmig d'aquest escenari, sindicats i hotelers confirmen l'avançament de la crida als fixos discontinus per incorporar-se als llocs de feina.
Un fet que és conseqüència de l'avançament en l'obertura d'hotel respecte de la temporada alta. Segons la Federació Hotelera de Mallorca, s'arribarà a la Setmana Santa amb el 70% d'establiments oberts.
I els ajuntaments de les illes han iniciat l'any amb una allau de projectes per legalitzar construccions en rústic.
Una norma aprovada pel Parlament el 2025 permet obtenir de manera extraordinària una llicència per edificacions fora d'ordenació. Tot i que el termini és de 3 anys, molts de propietaris s'hi han volgut acollir durant el primer perquè la taxa augmenta progressivament.
I comença una setmana clau pel futur immediat a l'antiga presó de Palma. La policia continua l'entrega de les notificacions de desallotjament a les més de 200 persones que viuen a les instal·lacions.
Per aturar aquest procés, diversos col·lectius i organitzacions socials s'han concentrat a les portes de l'immoble municipal. Exigeixen alternatives residencials. Miquel Duran és el portaveu del sindicat d'habitatge.
Per començar, no desallotjar un edifici que no s'està utilitzant i abocar tota la gent que està dins a una situació encara més precària. Òbviament no és una solució, la solució seria tenir un habitatge que fos un dret i no un bé de mercat on sóc especular.
I la Guàrdia Civil investiga la troballa del cadàver d'una dona de 40 anys en un iot amarrat al Port de Palma.
La víctima formava part de la tripulació. El forense desplaçat al lloc no ha trobat signes de violència en el cos, tot i que encara s'està pendent dels resultats de l'autòpsia.
I en els esports, el Mallorca torna avui als entrenaments per preparar el partit de dissabte contra l'Osasuna. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Martín de Michelis dirigirà avui el seu segon entrenament com a tècnic en Mallorca després del dia de descans. L'argentí i l'equip tenen per davant 4 dies de feina per arribar en les millors condicions a Pamplona per sumar els 3 punts contra l'Osasuna en el que serà el debut a la banqueta de De Michelis. El Mallorca necessita una victòria i començar a remuntar la classificació, on després de tancar-se ahir la jornada 26 els vermells continuen antepenúltims amb 24 punts. I també en futbol, la selecció espanyola amb les mallorquines Patri Jarro, Mariona Caldentey i Lucía Corrales jugaran avui contra Islàndia el primer partit classificat pel Mundial 2027 del Brasil. Serà el partit número 100 de Mariona Caldentey amb la camiseta d'Espanya.
I pel que fa al temps, avui serà una jornada marcada pel cel tapat. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és, encetam una setmana que ens vendrà marcada per una nova borrasca d'alt impacte a Regina, i aquesta a nosaltres ens arribarà en forma de vent i també per un cel que ben carregat, tant per la presència de núvols com també de pols en suspensió. De fet, avui, esperant que ja sigui així, tindrem un cel molt tapat al llarg de la jornada, tant pel núvols com també per aquesta calitja, i hem de dir que en vista el dia següent aquesta pols en suspensió encara anirà a més. D'altra banda, quant al vent, aquest bufarà moderat, principalment de de gregal, i això farà que al nord i nord-est de cada una de les illes la situació marítima sigui més complicada, marcada per la forta maror. I tot això estarà acompanyat per una temperatura màxima amb molt pocs canvis respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats d'avui tornin a girar aproximadament entre els 15 i els 18 graus. Ara mateix tenim a les Pitiuses 15 graus a Santa Eulària i 15 també a Eivissa. A Mallorca, 13 graus a Lloret, 14 a Manacor i 15 a Palma. I a Menorca, 14 graus a Mahó i 14 també a Ciutadella.
I són ara les 8 i 5. A Miquel Hernández, al control tècnic, i Antoni Escanillas, Caterina Bany, Ansel López i Toni Sastre. Continuem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
...72 hores després de l'inici de l'atac conjunt dels Estats Units i Israel sobre l'Iran. Aquest país assegura que el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz està tancat. Es tracta d'un punt estratègic clau perquè és per on passa el petroli i el gas que desembarca al Golf Pèrsic. Teheran ha advertit que incendiaran els vaixells que intentin passar per allà, això mentre els Estats Units asseguren que els cops més durs cap a l'Iran encara han de venir. Fins ara, Washington ha sostingut que el conflicte serà limitat en el temps, però ara diu que durarà el temps que faci falta.
De fet, el país estatunidenc encara ha demanat als seus ciutadans que abandonin 14 països dels voltants. El secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, ha parlat fa només unes hores sobre la intervenció.
The hardest hits are yet to come from the US military. The next phase will be even more punishing on Iran than it is right now.
Els pitjors cops, ha dit, encara han d'arribar per part de l'exèrcit dels Estats Units i la pròxima fase de càstig serà més dura sobre l'Iran. I quan li demanen per la durada de la intervenció...
I don't know how long it'll take. We have objectives.
We will do this. Diu que no ho sap, que ells funcionen per objectius, que durarà el temps que hagi de durar. Hores abans, el seu superior directe, el president dels Estats Units, Donald Trump, també obria la porta a un conflicte més extens d'allò previst inicialment.
Right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks.
Des del començament, ha dit Trump, varen preveure que la guerra duraria d'haver 4 o 5 setmanes, però veiem que tenim capacitat perquè s'allargui més. Rubio també ha admès que abans de l'atac conjunt sobre l'Iran no hi havia una amenaça d'atac imminent de Teheran. Així i tot, el principal aliat de l'administració Trump al Pròxim Orient, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha justificat així l'ofensiva.
If no action was taken now, no action could be taken in the future.
Diu que si no es feia l'acció ara, no s'hagués pogut fer el futur perquè assegura que estaven desenvolupant els programes iranians nuclears i de míssils balístics. Ho ha dit a la seva primera entrevista, que ha concedit, per cert, a Fox News, que és un mitjà nord-americà molt afí a Donald Trump.
D'altra banda, aquesta matinada, el ministre d'Exteriors de l'Iran, Abbas Araghchi, han rebutjat les acusacions de Washington i de Tel Aviv, nega que Teheran tingués previst atacar els Estats Units. En un missatge a les xarxes socials, ha acusat Trump d'entrar en guerra únicament en favor d'Israel.
L'organització iraniana de drets humans, Dana, ha dit que al manco 742 civils han mort al país persa d'ençà de l'inici de l'ofensiva i que ja hi ha més de 900 ferits, tot quan se succeeixen també atacs de Teheran sobre posicions nord-americanes a la zona. Els darrers han estat una ofensiva amb drons sobre l'ambaixada a Riad, a l'Aràbia Saudita, i també han reivindicat un atac a una base militar a Bahrein. Recordem que ahir aquestes accions van arribar per primera vegada en territori de la Unió Europea, a una base britànica a Xipre. Aquestes darreres hores també ha revifat un altre conflicte latent a la regió entre Israel i el grup libanès Hezbollah, qui precisament ha reivindicat un atac amb drons contra una base israeliana a Ramat David, mentre que l'exèrcit d'Israel diu que ha fet atacs aeris als suburbis de Beirut. També n'han informat mitjans libanesos.
I en aquest context, el primer ministre britànic, Keir Starmer, ha dit que el Regne Unit no s'afegirà als atacs dels Estats Units i Israel.
President Trump has expressed his disagreement with our decision not to get involved in the initial strikes.
Tot això, el primer ministre britànic ha matisat que el Regne Unit continuarà amb les activitats defensives amb Alemanya i amb França i ha defensat el permís donat a l'aviació dels Estats Units per utilitzar bases britàniques a la regió. Més alineat amb els Estats Units s'ha mostrat el president francès Emmanuel Macron.
J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires de notre arsenal.
Que ha anunciat aquest dilluns cap vespre l'augment de l'arsenal atòmic del país i ha oferit compartir la dissuasió nuclear amb els socis europeus, encara que França es reserva la decisió d'utilitzar-lo. En un altre sentit, s'ha manifestat a Espanya. La ministra de Defensa, Margarita Robles, diu que les bases militars andaluses de Morón i de Rota no ofereixen assistència als Estats Units en els seus atacs a l'Iran.
En este momento, en la operación que están realizando los ejércitos de Israel y de Estados Unidos, están actuando unilateralmente, sin un apoyo de una resolución internacional, y por tanto no están utilizando esas bases. Apostamos claramente por las soluciones diplomáticas, entendemos que la violencia tiene que terminar, creemos que el pueblo iraní tiene derecho a liberarse.
I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també ha advertit que l'atac dels Estats Units i Israel contra l'Iran té unes conseqüències imprevisibles i demana tornar a la via diplomàtica alhora que condemna els atacs de resposta de Teheran sobre països aliats de Washington.
Para trasladarle nuestro rechazo y nuestra condena a esas acciones injustificadas de Irán hacia los países de Oriente Medio y también, en este caso, esta mañana, hacia Chipre. Para exigirle que cesen inmediatamente.
I tot això mentre el món està pendent de les possibles conseqüències econòmiques d'aquest conflicte, especialment per la interrupció del trànsit de petroli a l'estret d'Hormuz, per on passa el 20% de la producció mundial.
El preu del cru ha pujat gairebé un 10%, un nivell en el qual no cotitzava des de finals de juny. A les estacions de servei de les illes, de moment, no es nota aquest increment del preu del petroli, tot i que els consumidors estan a l'expectativa.
Supongo que va a subir a partir de hoy, ¿no? Depende de lo que pase por ahí.
No me he percatado, la verdad, no me he percatado.
No creo que nos vaya a afectar tampoco demasiado.
Bueno, la última vez que he venido estaba a unos 50 y algo, por lo cual una décima ha subido. Ahora espero que no suba como lo hemos tenido hace poco a más de 2 euros.
Per cert, que les borses europees han començat la setmana amb caigudes, en el cas de l'IBEX 35, que hi va caure més del 3%.
Qui ja ha patit de manera indirecta les conseqüències del conflicte són els turistes que no han pogut tornar del Pròxim Orient, que recordem que és un punt molt transitat per fer escala entre Europa i Àsia. La Confederació Espanyola d'Agències de Viatge ha informat que les agències monitoritzen en aquests moments la situació per oferir les millors alternatives als seus clients.
Diuen que la prioritat és el retorn dels turistes espanyols i alhora fan una crida a la calma. Pedro Fiol és president de l'Associació Balear d'Agències de Viatges i descriu com és aquesta situació.
Rescatar i treure totes aquestes persones que en aquest moment no han pogut tornar a casa. Persones que tal vegada necessiten d'un tractament mèdic, persones que tal vegada tenen situacions laborals o familiars que necessiten aquesta tornada a casa.
Fiol recorda que en viatjar a l'exterior és preferible contractar serveis d'operadors europeus. Segons el president d'Aviva, en situacions com la que es viu ara a causa de la guerra a l'Iran, volar amb companyies europees ofereix més garanties.
El govern d'Espanya calcula que són 30.000 els ciutadans atrapats espanyols a destinacions al Pròxim Orient, i en aquesta xifra s'hi compten tant els residents a aquests països per motius laborals com les persones que hi eren per fer-hi turisme.
Hem de tenir en compte que és un punt estratègic, perquè molts turistes que viatgen a països asiàtics com ara la Índia, Tailàndia o les Illes Maldives han de fer escala a aeroports del Pròxim Orient amb punts de connexió habitual amb aquestes destinacions turístiques. En el cas d'un grup de 5 joves mallorquines, estudiants de medicina, que es troben a un hotel d'Abu Dhabi, estan a l'espera de poder agafar un vol i després de passar uns dies de vacances a les Maldives. Una d'elles, Laura Cortés, explica com han viscut aquesta situació.
A l'aeroport vam estar diverses hores. Des d'allà sí que sentíem de vegades els missils que enviava Iran cap a bases militars estadounidenques aquí a Emirats, i com Emirats els interceptava.
I el que també estem pendent del que passi a l'Orient Mitjà és la ITV de Berlín, que avui s'inaugura. Fins allà hi anem en directe. És la darrera gran cita turística de la temporada i és una de les més rellevants per les Balears. I connectam amb Cristina Bausà, que ja és a Berlín. Cristina, bon dia. Com afronten les illes aquesta cita?
Bon dia. Com dèieu, és una cita important perquè, recordem, l'Alemanya és el principal mercat emissor a les illes i les institucions de les Balears seran el MC sota el lema Illes Balears, on batega la cultura. Marga Proens és la presidenta del govern.
El reposicionament de les Illes Balears com a una destinació turística cultural per contribuir a una estratègia que duim des de principi de legislatura, que és redirigir els fluxos de temporada alta cap a temporada mitja i temporada baixa.
aposten una vegada més per la cultura com a desestacionalitzadora del turisme, però el producte local, el luxe i els esports. També Begoña Mercadal, de Foment de Turisme a Menorca, assegura que l'illa ha crescut en temporada baixa. De fet, aquest 2026 tindran 74.400 seients des d'Alemanya.
Un 15,5 más que el año pasado. Y lo más importante es que el aumento se concentra en marzo, abril, mayo, septiembre y octubre. Solo entre marzo y junio sumamos más de 3.600 plazas adicionales y casi 2.700 en septiembre y octubre. Para nosotros, este crecimiento fuera de los meses punta es clave, porque refuerza nuestro objetivo de alargar la temporada y atraer visitantes interesados en cultura, naturaleza y autenticidad.
I avui tenim un dia intens a la ITB de Berlín. Entre d'altres, se presentarà una nova eina sota el títol del Bessó Digital, el turisme de les Illes Balears, que pretén millorar la planificació i la gestió del territori a través de dades. Tot això en una edició en què les noves tecnologies i la intel·ligència artificial tenen un paper destacat i Angola és el país convidat en aquesta fira turística.
Gràcies, Cristina. Anirem connectant amb tu durant tota aquesta primera jornada de la ITB de Berlín. Una fira alemanya a la qual hi acudeixen també els operadors turístics més importants, entre els quals TUI, malgrat el refredament de l'economia i el context geopolític complicat, preveu una xifra d'arribades de turistes alemanys semblants a l'any passat. A partir de Setmana Santa s'espera un increment progressiu fins al pic màxim que arribarà a l'estiu. En declaracions a l'informatiu Matí, la responsable de comunicació del principal operador del mercat alemany a les Balears, Maria Sierra, diu que l'estada mitjana és d'entre 10 i 14 nits, malgrat la contenció de la despesa.
El contexto económico en Alemania es más exigente, ¿no? Y en algunos segmentos de la población sí que se está controlando un poquito más el gasto. Pero bueno, el turismo, como siempre, ha demostrado ser un sector pues resistente, incluso en momentos de incertidumbre, ¿no? Y el mercado es un mercado dinámico, o sea, que al final el cliente decide en función de si el destino pues encaja con su presupuesto o si al final opta por otras alternativas, ¿verdad?
I enmig d'aquest escenari, sindicats i hotelers confirmen també l'avançament de la crida als fixos discontinus per incorporar-se als llocs de feina. Un fet que és conseqüència de l'avanç en l'obertura d'hotels respecte de la temporada alta i en l'esforç dels empresaris, reivindica la Federació Hotelera Mallorquina. Enguany ja s'han registrat casos de treballadors que han iniciat el mes de febrer la seva temporada laboral a causa, sobretot, de la Setmana Santa primerenca, que enguany arriba la darrera setmana del mes de març.
Així és, i en aquest sentit, el secretari de Federació de Servei d'UGT, José García Relucio, confirma que enguany els fixos discontinus s'incorporen abans als llocs de feina amb tots els beneficis per a l'economia familiar, que per això els comporta una situació que s'està registrant sobretot a Mallorca, també a Menorca i en menor mesura a les Pitiuses.
Sobretot en Mallorca i també estem sorprendits per com s'està comportant a Menorca, sobretot aquestes dues isles, no així tant Ibiza i Formentera, pero lo que es Mallorca, en toda la zona se está iniciando la temporada de una manera importante y hay una gran mayoría de trabajadoras y trabajadores fijos discontinuos, contratos fijos discontinuos que ya están pues incorporándose a sus puestos de trabajo.
Ara bé, Comissions Obreres alerten d'una situació que es podria produir enguany mateix i que permet l'actual conveni col·lectiu aprovat, recordem-ho, l'any passat, sense el seu suport. Fer dues interrupcions laborals a l'any als fixos discontinus. Carmen Carmona, secretari de la Federació de Servei d'aquest sindicat, tem que amb una Setmana Santa tan primerenca com la d'enguany, alguns empresaris optin per desactivar els treballadors fins que arribi ja la temporada forta de l'estiu.
Al coincidir en que es pronto la Semana Santa, lo ideal es que no haya periodos valles tan prontos, tan agresivos y se mantenga lo que es la temporada turística, pero sí que nos preocupa el tema de la interrupción del llamamiento para los fijos discontinuos, porque se ha empeorado en el convenio colectivo. Anteriormente solo se podía hacer una interrupción del llamamiento de fijo discontinuo y ahora prevén hasta dos interrupciones durante toda la temporada.
Davant les crítiques, la Federació Hotelera de Mallorca respon al sindicat que enguany res no canviarà respecte d'altres temporades pel que fa a la contractació del personal, que es farà de manera, diuen, progressiva i atenent al nivell d'activitat, afirma la seva gerent, Maria José Aguiló.
Nosaltres no veiem que hi hagi qualque cosa diferent. De fet, crec que és significatiu que les empreses estan tenint aquesta obertura més pres que els altres anys i que, per tant, es tindran compliment, es treballar i apostar per un allargament de temporada. Així començant l'activitat de forma progressiva i se va dinamitzant el conjunt de la destinació. I, òbviament, no és el mateix ritme ni la mateixa ambició que se té en el mes de febrer, que se té en el mes d'abril, que se té en el mes de juliol.
La Federació Hotelera de Mallorca preveu que s'arribarà a Setmana Santa amb el 70% de la planta hotelera afiliada oberta, si fa no fa, a la línia amb les dates de 2025, quan en el quart mes de l'any obriu el 80%. El febrer ja ha obert, de fet, el 40%, segons la Federació, 4 punts per damunt de l'exercici anterior.
Mentrestant, un centenar d'autònoms es varen manifestar ahir pels principals carrers d'Eivissa, el nombre més reduït que en la passada convocatòria del mes de novembre, que varen aconseguir agrupar més de mig miler de manifestants. Diuen que no demanen cap privilegi, només els mateixos drets que la resta de treballadors. Mariana Paricio és la coordinadora de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms a Eivissa.
No estamos pidiendo que no den ningún beneficio ni nada por el estilo, simplemente tener los mismos derechos que tiene un trabajador, porque al final es lo que somos, somos trabajadores. Somos trabajadores que no tenemos derecho a hacer paro, que no tenemos derecho a enfermarnos, que no tenemos derecho a irnos de vacaciones, porque si no trabajamos, no ingresamos, y si no ingresamos...
També hi va haver una concentració d'autònoms a la plaça d'Espanya de Palma. Marxaren fins a les portes d'Hisenda, tots vestits de negre, per simbolitzar el dol per les empreses que han hagut de tancar l'any passat, si la xifren en un 3%. I els ajuntaments de les Balears han començat l'any amb una allau de projectes per legalitzar construccions en rústic. Una norma aprovada al Parlament el 2025 permet obtenir de manera extraordinària una llicència per edificacions fora d'ordenació. Tot i que el termini és de 3 anys, molts de propietaris s'hi han volgut acollir durant el primer perquè la taxa incrementa de manera progressiva.
A partir del primer any, la taxa que s'ha de pagar és del 10% del cost d'execució del projecte, passa al 12,5% després i compta d'ençà de cada consell insular, o compta a partir de que cada consell insular va implantar aquest procediment. És a dir, a mitjan del passat mes de febrer en el cas de Mallorca, aquest mes de març a Menorca i l'abril a Eivissa. Això fa que durant aquestes setmanes els ajuntaments hagin de fer feina de valenta davant l'allau de consultes, tal com explica Jaume Ferriol, president de la Federació d'Entitats Locals.
Jo crec que un 25 o un 30% dels projectes que m'han entrat el darrer any varen entrar la setmana passada. La gent espera de molt de res, els arquitectes tenen molta feina i varen tenir molta feina de tots aquests projectes que varen entrar. Però, com he dit, la valoració és molt positiva.
El govern desconeix per ara el nombre de sol·licituds perquè depèn de cada ajuntament, però parla d'un gran interès per part de la ciutadania. A l'inici del procés varen sorgir algunes dificultats. La directora general d'Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental, Espaz Andrade, i admet que la norma és complexa. Per aquest motiu, n'ha coordinat la seva implementació amb ajuntaments, tècnics municipals i col·legis professionals. I d'aquestes reunions en va sorgir un document conjunt.
Un documento interpretativo que aclara paso a paso cómo debe aplicarse la norma. Había muchas dudas respecto al cálculo de la prescripción, hasta el alcance de la legalización y los requisitos y los límites marcados por la ley. Y todos ellos quedaron plasmados en este documento interpretativo.
Així tot sosté que cada ajuntament ha tingut l'oportunitat de fixar uns criteris propis.
Cada ayuntamiento, como bien establecía la norma, ha establecido en sus propias condiciones específicas y también ha tenido un papel clave y tiene un papel clave en este procedimiento de legalización. Han establecido condiciones como de estética, diseño tradicional, integración paisajística.
Per poder-se acollir el procés de legalització extraordinària, el delicte urbanístic ha d'estar prescrit, és a dir, la norma inclou només aquelles edificacions que l'administració ja no pot obligar a esbocar.
I encara una qüestió més. Abans dels esports, la Guàrdia Civil investiga la troballa del cadàver d'una dona d'uns 40 anys en un iot amarrat al port de Palma. La víctima formava part de la tripulació. El forense s'ha desplaçat al lloc dels fets. No ha trobat signes de violència en el cos. Encara s'està pendent dels resultats de l'autòpsia.
Veiem que l'Institut Armat finalment s'ha fet càrrec d'aquesta investigació ha estat aquest diumenge a vespre quan els agents reberen l'avís al cos de la dona. Es trobava en un dels camarots d'aquesta embarcació que estava amarrada al port de Palma. Van ser els companys de la tripulació els que van trobar a nit, van donar avís del cos sense vida d'aquesta dona. De moment no s'ha trobat cap evidència de la intervenció de terceres persones.
I els bombers de Mallorca han localitzat sans i estalvis els pares, el pare i el fill que hi cercaven després de perdre's pel terme d'Escorca. Una recerca en la que hi van intervenir els bombers del grup de rescat de muntanya dels parcs de Solla i Dinca.
A més d'aquesta recerca, l'helicòpter de Samilana va rescatar dos joves que no varen poder continuar la ruta de la zona del Cavall Bernat, a prop de Cala Sant Vicenç, a Pollença. És una ruta molt exposada, penya-segats, a passos aeris. Els dos joves havien sortit amb altres 6 persones, però com que no varen poder continuar, varen sol·licitar ajuda.
Informatiu Matí. Esports.
I arribem a les 8:25. Encetem els esports, avui parlant del Mallorca, que torna als entrenaments per preparar el partit de dissabte contra l'Osasuna. Marta Sampas, bon dia de nou.
Bon dia. Martín de Michelis dirigirà avui el seu segon entrenament com a tècnic mallorquinista després del dia de descans. L'argentí i l'equip tenen per davant 4 dies de feina per arribar en les millors condicions a Pamplona i sumar 3 punts contra l'Osasuna en el que serà el debut a la banqueta de Michelis. El Mallorca necessita una victòria i començar a remuntar la classificació, on després de tancar-se ahir la jornada 26, els vermells continuen ocupant l'antepenúltima posició amb 24 punts. Martín de Michelis és realista, però arriba convençut de que es pot aconseguir la permanència. L'escolta.
No tengo ninguna duda que trabajando, dedicándonos con mi cuerpo técnico pura y exclusivamente al día a día, y no hice más allá de eso porque la profesión es así, le vamos a dar vuelta a la situación, sin ninguna duda.
El tècnic argentí farà feina amb un grup que es troba molt tocat anímicament. Tot i això, ha dit que no permetrà que cap jugador s'enfonsi en aquest sentit.
Ahora que esté sano y se pueda poner las botas para saltar el campo, no voy a permitir de que esté con la mirada para abajo, con los hombros para abajo. Necesito que estén convencidos de dar lo mejor de sí en cada uno de los entrenamientos, porque de eso nos tenemos que agarrar. Creo que fui claro hoy con los jugadores y va a depender de ellos quién aparezca en el 11 titular cada partit.
Ahir vespre es va tancar la jornada número 26 de Lliga amb la derrota del Real Madrid per 0-1 contra el Getafe al Santiago Bernabéu. Demà es disputarà el partit ajornat entre Rayo Vallecano i Real Oviedo, corresponent a la jornada 23, i en cas de victòria dels madrilenys es situarien 6 punts per damunt del Mallorca a la classificació. I recordem que l'Osasuna Mallorca es jugarà finalment dissabte a les 2 i que ho podreu seguir en directe a IB3 Ràdio. Serà a partir de les 12 del matí amb tota la prèvia. La selecció espanyola amb les mallorquines Patrick Guijarro, Mariona Caldentey i Lucía Corrales jugaran avui contra Islàndia el primer partit classificatori pel Mundial 2027 del Brasil. Serà el partit número 100 de Mariona amb la camiseta d'Espanya, una xifra que cap futbolista de les Illes ha assolit mai. Guijarro i Corrales també seran a l'inici d'aquesta defensa de l'estrella mundialista avui, quan sigui les 7 a l'estadi Castalia de Castelló. Recordem que la portera que t'acoll no és per lesió. Sentim Mariona Caldentey parlant d'aquests 100 partits.
No era ningún objetivo, obviamente objetivo de poder estar aquí el máximo tiempo posible y jugar lo máximo posible, pero objetivo como tal, como has dicho, solo hay 3 compañeras que lo han hecho, entonces, bueno, no es una cosa que llegas a pensar, pero bueno, muy, muy feliz, creo que es una suerte y un privilegio poder estar aquí. Nuestro objetivo es claro y es obviamente estar en Brasil y estar cuanto antes mejor.
A la Copa del Rei, el Barça cercarà avui vespre la remuntada contra l'Atlètic de Madrid a les semifinals, després de perdre el partit d'anada per 4-0. El tècnic Hansi Flick no podrà comptar amb Lewandowski, Frenkie de Jong, Christensen ni Eric García. Sentim l'entrenador del conjunt matalasser de l'Atlètic de Madrid, el Cholo Simeone.
Sabemos de sus virtudes, sabemos de nuestras posibilidades de hacer el partido que necesitamos hacer. Uno está toda la temporada esperando partidos de esta trascendencia y evidentemente se necesita jugar con calidad, con talento, con jerarquía, con personalidad, con ilusión, con fe y con determinación.
Demà es disputarà l'altra semifinal d'aquesta Copa del Rei. Serà el torn del derbi basc, també a les 9 del vespre, entre Real Societat i Atlètic Club de Bilbao a Anoeta. Els blanquiblaus, recordant, varen guanyar el partit d'anada per 0-1. I en voleibol, el Conet de Balear a Manacor va arribar ahir matí a l'illa després de proclamar-se campió de la Copa del Rei. Els jugadors van ser rebuts per aficionats i famílies que es varen desplaçar des de Manacor per compartir l'eufòria de la fita aconseguida. Després d'imposar-se per 3-16-1 al Melilla, el conjunt manacorí va aconseguir el primer títol de la seva història. Sentim el tècnic del Conet de Balear a Manacor, Alexis González, els jugadors Hugo Marzo i Rafael Tugores i a la presidenta del club, Antònia Parella.
Muy contento de llegar acá a la isla, obviamente con el título y el recibimiento de toda la afición, ¿no? Feliz por ellos, feliz por los jugadores, feliz por el club.
Al final estas cosas emocionan mucho y te das cuenta que toda la gente te está apoyando, toda la gente que no ha podido venir a la Copa y todo esto, y que te reciban así siempre es un orgullo.
Som el rei d'Espanya, podem dir.
Ara sí, ara que lo tenim en ses mans, ara mos ho creiem, ara sí.
En voleibol i l'alegria del Conet de Balear a Manacor, posant punt i final a la informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I hem arribat a les 8:30. Repassam quines seran les claus d'aquest dimarts. És el quart dia de conflicte a l'Orient Mitjà. La darrera hora passa per un nou atac de drons a l'ambaixada dels Estats Units a Riad, a l'Aràbia Saudita. De fet, el país estatunidenc ha demanat als seus ciutadans que abandonin 14 països dels voltants, mentre asseguren que els cops més durs cap a l'Iran encara han de venir.
Tot mentre l'Iran ha avançat que el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz està tancat. Es tracta d'un punt estratègic clau perquè és per on passa el petroli i gas que embarquen des del Golf Pèrsic. D'altra banda, aquesta matinada l'Iran ha rebutjat les acusacions de Washington i Tel Aviv, neguen que tinguessin previst atacar els Estats Units i acusen a Trump d'entrar en guerra únicament en favor d'Israel.
I avui comença la ITB, la fira turística de Berlín, que es veurà marcada per la incertesa que genera aquest conflicte a l'Orient Mitjà.
Les Balears aposten per promocionar la comunitat autònoma a través de la cultura, això quan els sindicats i hotelers confirmen l'avançament de la crida dels fixos discontinus per incorporar-se al lloc de feina, un fet que és conseqüència de l'avançament en l'obertura d'hotels respecte de la temporada alta.
I els ajuntaments de les illes han iniciat l'any amb una allau de projectes per legalitzar construccions en rústic.
Una norma aprovada pel Parlament el 2025 permet obtenir de manera extraordinària una llicència per edificacions fora d'ordenació. Tot i que el termini és de 3 anys, molts de propietaris s'hi han volgut acollir durant el primer perquè la taxa augmenta progressivament.
I a les 8:45 serà el torn a l'informatiu matí de la informació de cada illa, les edicions insulars. Avui comença el termini perquè els residents de l'antiga presó de Palma presentin al·legacions al seu desallotjament. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia, és un dels passos previst per l'Ajuntament de Palma per recuperar aquest immoble a falta de saber on viuran els residents. Mentrestant, els veïns del barri estan a espera de veure com avança el procés, tot i que asseguren que aquests dies han estat més tranquils per la presència policial. Per part seva, diversos col·lectius socials reclamen una alternativa residencial real abans d'executar la mesura.
I també avui comença el judici contra un grup de traficants de droga que operava a Mahó i Es Castell. Exel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Hi ha 7 persones implicades per les quals Fiscalia demana 43 anys de presó en total. Es dedicaven al tràfic de cocaïna, principalment en petites quantitats des del 2018. Els caps de la banda eren una parella que s'enfronten a 9 anys de presó cadascun per un delicte de tràfic de drogues, a més d'amenaces greus i lesions. Comptaven amb la col·laboració d'un menor d'edat que s'encarregava de captar clients i vendre petites dosis a tercers. Durant l'operatiu policial es van intervenir un quilo de cocaïna, a més de marihuana i cànnabis, èxtasi i 15.000 euros en efectiu.
I una treballadora del centre de primera acollida de Sacoma ha resultat ferida lleu en un incident ocorregut a Lloro Baixo, on es varen veure implicats 28 menors. Elena Gregori, bon dia.
Bon dia. Segons el Consell d'Eivissa, s'ha produït una brega multitudinària on han intervingut la Guàrdia Civil per identificar els menors que han participat. Des del Consell han explicat que fa temps que adverteixen de la situació de saturació que pateix el sistema derivada de l'increment constant de menors que tenen sota tutela. Ara mateix el centre dona acollida a 109 menors, dels quals 60 corresponen a menors estrangers no acompanyats.
Són ara les 8:33. Parlem de la situació al Pròxim Orient. Per analitzar en quin punt es troba el conflicte i les conseqüències que pot tenir, saludem Joan David Gené, catedràtic de Dret Internacional a la Universitat de les Illes Balears. Bon dia.
Hola, bon dia.
El conflicte es va extenent del Líban a països del Golf Pèrsic, fins i tot han arribat a una base britànica de Xipre. Estem davant d'una de les majors escalades de tensió d'aquests darrers anys.
Bé, això sembla, és a dir, amb aquesta operació militar iniciada conjuntament per Estats Units i Israel contra Iran, bueno, ha desestabilitzat tota aquella zona que de per si ja tenia, era fràgil, i ara amb aquesta operació militar, jo diria, a una gran escala, pues s'ha iniciat tot un conflicte que se sap com acaba, com comença, però ningú sap com acabarà ni quan acabarà.
Clar, pel quan acabarà precisament els Estats Units. Aquestes darreres hores han obert la porta a la possibilitat que la situació s'acabi allargant, fins i tot amb el desplegament de soldats damunt del terreny. Quines conseqüències podria tenir això?
Bé, és a dir, les conseqüències, és a dir, les conseqüències, evidentment, és la destrucció, la pèrdua de vides humanes innocents, i sobretot, és a dir, aquesta operació militar pot desestabilitzar d'alguna manera políticament tota aquella regió, que d'alguna manera se mantenia en pinces, hi ha uns equilibris de força entre tots aquells països, i aquesta operació militar d'alguna manera torpedina tot el que puguin ser aquests equilibris. Des del punt de vista econòmic, evidentment, perquè aquella zona és molt rica en gas i en petroli, els efectes comencen a ser evidents amb un augment del preu del petroli, del gas, és a dir, l'impacte econòmic que té és enorme, perquè una gran quantitat de l'energia que consumim procedeix de recursos que s'obtenen en aquella zona del món, no? També té, evidentment, grans conseqüències pel tràfic marítim internacional. I bé, la veritat és que són molts elements que duen en el pessimisme.
Mm-hmm. Pel que fa a la resposta internacional, la resposta de l'exterior de diferents països, inclòs també Espanya, que en pensa? Hi ha hagut, de moment, una resposta diferent de països com el nostre, Espanya, però també de França i el Regne Unit i Alemanya.
Sí, és evident que aquesta operació militar iniciada per Estats Units i Israel és absolutament contrària al dret internacional, però també sabem que Netanyahu i en Trump fa molt de temps que ja no cerquen absolutament que les seves accions estiguin legitimades o que siguin respectuoses amb el dret internacional. Perquè, evidentment, ha estat això un atac preventiu, hi havia unes negociacions que s'estaven fent en relació al desarmament nuclear d'Iran, i res feia pensar aquesta operació militar. Repeteix que el dret internacional, l'ús de la força està prohibit, i en tot cas aquí ens trobam amb que ha estat un ús de la força que no ha estat reacció a cap tipus d'actuació per part d'Iran, sinó que ha estat una operació militar preventiva. A partir d'aquí, el que molt crida l'atenció, d'alguna manera, és la resposta tan lamentable, diria jo, de la Unió Europea i determinats països, perquè la Unió Europea en cap cas ha estat molt tova criticant Estats Units, i d'alguna manera sí que ha estat més contundent en relació a la resposta d'Iran, no? És evident, i tothom i se constata, no?, que Iran és un règim execrable, que és un règim autocràtic, que és un règim que ha massacrat la seva població, que vulnera els drets humans, que vulnera els drets de les dones, tot això és així. Ara bé, el que no pot ser és que aquesta violació de l'ús de la força, aquesta utilització de l'ús de la força i violació de la legalitat internacional no hi està criticada de forma molt contundent per part de la mateixa Comissió Europea i d'altres països, com pugui ser Alemanya, França o el Regne Unit. Espanya, d'alguna manera, s'ha posicionat d'alguna manera en contra d'aquest atac i no ha autoritzat l'ús de les bases militars nord-americanes per és a dir, que s'utilitzin les bases per donar cobertura en aquesta acció militar que és il·legal, no? En aquest sentit, jo crec que això honora Espanya, però, evidentment, la realitat va per una altra banda i va cap en aquesta realitat vinculada a l'ús de la força, a l'agressió i en aquest món tan turbulent que vivim ara.
Mm-hmm. Sí, com sigui, estaran pendents d'aquestes conseqüències que pugui passar els pròxims dies, també les pròximes hores, en aquest conflicte a l'Orient Mitjà. Joan David Jané, catedràtic de Dret Internacional a la UIB, gràcies per haver estat amb nosaltres.
Adéu, bon dia.
Són ara les 8:39. Fem una pausa i continuem parlant d'aquest assumpte.
avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual
de deixarà... dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I continuem parlant de les conseqüències del conflicte al Pròxim Orient. Vos ho venim explicant durant l'informatiu. El govern espanyol diu que són 30.000 els ciutadans espanyols atrapats a destinacions de l'Orient Mitjà. En aquestes xifres hi compten tant els residents d'aquests països per motius laborals com també persones que hi eren per fer-hi turisme. I entre aquests hi ha 5 joves mallorquines estudiants de medicina que es troben a Abu Dhabi a l'espera de poder agafar un vol. Volem parlar amb una d'elles. Saludam ara en directe a Laura Cortes. Bon dia.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per atendre-nos.
Tornàveu de passar unes vacances a Maldives i vos heu quedat aturades a Abu Dhabi. Quan podeu tornar a casa? Quina és la darrera hora?
Exactament. Nosaltres estàvem de viatge d'estudis a Maldives, vàrem arribar a Abu Dhabi i aquí ja no mos varen deixar embarcar cap a Madrid. Ara estem més tranquil·les, acabant de passar el control. Avui de matí ha vingut gent del govern d'aquí de l'Emirat d'Abu Dhabi i mos ha duit cap a l'aeroport amb autobusos, amb fer cua per les targetes d'embarc i ja tenim targetes d'embarcament per un vol avui a les 2:30, a hora d'aquí d'Abu Dhabi. Arribarem a les 7 de sobre baixa hora de Madrid.
Per tant, amb les 2:30 d'aquí unes hores ja teniu al manco aquestes targetes d'embarcament, no? Per tant, veus la fi en aquests darrers dies en què heu tingut molta incertesa. Què és el que vos ha passat i com ho heu viscut?
Sí, han estat uns dies, diríem, surrealistes. Vàrem arribar aquí i no sabien res, ningú sabia res. L'únic que sabíem era que les notícies que havien sentit amb el mòbil de l'atac i anaven rebent alertes en els nostres mòbils de protecció civil d'aquí de les autoritats locals i sentíem els missils sent interceptats per les autoritats d'Emirats, però no sabíem què estava passant. Vàrem estar a l'aeroport unes quantes hores, dia 28 de febrer, que és quan vàrem arribar, fins que mos varen començar a reubicar hotels per passar el vespre, perquè mos varen dir que no podien quedar a l'aeroport, i hores després van saber que varen caure trossos d'un dron interceptat aquí en el mateix aeroport. I bé, han passat 3 vespres a un hotel. Nosaltres hem tingut la sort que hem pogut estar les 5 juntes. Altres grups els han anat separant a diverses ciutats, però nosaltres hem pogut quedar juntes. I res, amb incertesa, amb un pot de por, però bueno, per dir que ara ja començam a veure un poc el final d'aquesta història.
Deu que avui vos heu passat, no?, pels carrers d'Abu Dhabi, vos han traslladat des de l'hotel fins a l'aeroport. Quina és la situació en aquests carrers, que és el que heu pogut veure?
Als carrers la situació és relativament normal. Se veuen molt de cotxes passant, hi ha gent pel carrer. Nosaltres estem a una zona que no era supercèntrica, per tant, el cap de setmana no hi havia gaire moviment, però dilluns ja sí que començava a haver més trànsit. Era de relativa normalitat.
Idò bé, la situació als carrers de relativa normalitat i vosaltres ja sembla que podreu tornar cap a les Illes. Laura Cortes, que és una de les mallorquines estudiants de medicina que es troben en aquests moments a Abu Dhabi. Gràcies per haver connectat amb nosaltres en directe.
Moltes gràcies. Sí, puc dir una darrera cosa?
Sí, endavant.
Bueno, ara tenim el vol cap a Madrid, però sí que és vera que encara mos queda arribar a Mallorca. Ara mateix tots els vols d'avui cap a Mallorca estan plens. Per demà també hi ha molt pocs vols. Tenim molt de problemes per poder reservar i arribar a Mallorca. Haurem de fer vespre a l'aeroport probablement de Madrid. I res, que els preus són desorbitats. Esperen que les companyies aèries no s'aprofitin d'aquesta situació.
I una darrera qüestió, per tant, heu tingut, quina ha estat la comunicació amb les companyies aèries i l'ajuda també que heu tingut per part d'aquestes companyies?
Sí. Nosaltres volàvem aquest vol internacional amb la companyia Etihad. La companyia, des del primer moment, no tenia gaire informació, per tant, estàvem un poc a les fosques. Sí que és vera que l'organització, l'aeroport, va ser molt bona, ens van col·locar de seguida que varen poder, però la informació que rebíem era sobretot per part de l'ambaixada espanyola i per xarxes socials. I res, evidentment es vol de Madrid cap a Palma que teníem amb Iberia el varen perdre i aquest sí que no el podran recuperar.
Bé, doncs, esperem que sí que trobeu altres vols que vos puguin connectar i a fer arribar a casa aviat. Laura Cortes, gràcies.
Moltes gràcies.
Amb aquest testimoni que ens arriba en directe des d'Abu Dhabi, arribam a les 8:45. Ara podeu escoltar aquí a Iberia Ràdio les notícies insulars.
Tres Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca, amb Juan Luis Marcos.
Vuit i 45 minuts. Bon dia. Temps ara per a la informació de Mallorca. Avui comença el termini perquè els residents a l'antiga presó de Palma presentin al·legacions al seu desallotjament. És un dels passos previstos per l'Ajuntament de Palma per recuperar l'immoble a falta de saber on viuran els residents. Mentrestant, els veïns del barri estan en espera per veure com avança aquest procés, tot i que asseguren que aquests dies han estat més tranquils per la presència policial. Per part seva, diversos col·lectius socials reclamen una alternativa residencial real abans d'executar aquesta mesura. De seguida en parlem, abans, però, connectam amb la DGT per saber com se circula en aquesta hora per les carreteres de l'illa. Dani Fornés, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues bé, en aquestes hores bastant tranquil·les, tràfic. Sí que encara queda algo de retenció a l'autopista d'Inca, en sentit Palma, a l'altura de Son Cladera, circulació lenta fins a arribar a la via de cintura. I en aquest punt, a la via de cintura, també hi trobaran retencions en sentit Andratx, des de l'estadi Balear fins a la sortida cap a la carretera de Solla. Volem demanar també precaució, ja que hi trobaran obres si circulen per l'autopista d'Inca, a l'altura de Vinicenem, en sentit Inca, on trobaran el carril esquerre ocupat per obres. És tot per el moment. Bon dia.
Gràcies, Dani Fornés. Ivan López és el control tècnic. Fem una pausa i comencem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
IV3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IV3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Alba Torrents, campiona d'Europa de bàsquet.
S'ha obert un camí per anar cap en aquesta igualtat. He tingut sort. Sabem que no tot passa d'un dia per l'altre, però que aquest objectiu estigui més a prop que només en fora. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
A partir d'avui, les més de 260 persones que viuen a la presó antiga de Palma tenen 5 dies per presentar al·legacions a la notificació que els indica que han d'abandonar el recinte. És un dels passos previstos per l'Ajuntament de Palma per recuperar l'immoble a falta de saber on viuran ara aquestes persones. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Des de dimecres, els que passen per l'accés a la presó s'identifiquen i no passa ningú. La presència continua de policia. Policies, diuen els veïnats, ha apaivagat l'ambient. Mentrestant, demanen seguretat, civisme i respecte.
Pues todo está un poco más eso controlado.
Como que está todo más tranquilo.
residents de l'antiga presó asseguren, però, que no abandonaran aquestes instal·lacions fins que no ho dictamini un jutge, perquè no tenen on anar. A més, neguen que l'Ajuntament els hagi oferit cap alternativa residencial. Una d'aquestes persones és n'Antònia, fa 10 anys que viu en aquest recinte. D'altres, com na Gemma, afirmen que la decisió de l'equip de govern municipal és injusta.
Lo que nos ofrecieron fue que saliéramos voluntariamente y a la gente que se fuera voluntariamente nos darían un piso. Mentira. A la gente que se vaya voluntariamente, que estemos en una lista, nos tachan y ya tienen unos menos.
Lo que no veo claro es que encuentran un perro en la calle abandonado, lo cogen y lo llevan a esto de animales de protección. ¿Y nosotros qué? ¿Nos tiran de aquí para poner, nos tenemos que poner cuatro patitas para que nos lleven a un sitio? Es injusto. Luego se pueden gastar 90.000 euros. Van a gastarse 90.000 euros para quitar toda la mierda.
Precisament aquest dilluns, una cinquantena de persones, entre residents de la presó i representants de diferents col·lectius socials, s'han concentrat a les portes d'aquest immoble per demanar que s'aturi el desnonament. Exigeixen també una alternativa residencial abans d'executar la mesura.
Les entitats d'Arran, Menys Turisme, Més Vida, l'Organització Juvenil Socialista i el Sindicat d'Habitatge de Palma han denunciat que el desnonament de l'antiga presó és només una mostra del context d'emergència residencial que es viu a les Balears. Miquel Duran, que és portaveu del Sindicat d'Habitatge, ha destacat que no entenen per què volen desnonar les persones que viuen a aquest recinte si ara mateix es troben en desús.
I per començar, no desallotjar un edifici que no s'està utilitzant i abocar tota la gent que està dins a una situació encara més precària. Òbviament no és una solució, la solució seria tenir un habitatge que fos un dret i no un bé de mercat en soc especular.
Per la seva banda, el president de l'Associació de Veïns de Cascapiscol, Biel González, lamenta que les associacions que aquest dilluns han reclamat a les portes de l'antiga presó una solució residencial no els hagin tingut en compte.
No s'han de posar d'acord amb que solucionar aquests dos problemes. Per a mi que me diguin que no ha perill de bomba, això és mentida. Hi ha un perill d'incendis, són persones, i per tant se li ha de trobar una solució.
En tot cas, tant d'un com els altres estan d'acord en una cosa. El problema que s'ha de resoldre de fons és el de l'accés a l'habitatge.
Canviant de qüestió, l'Associació Memòria de Mallorca manté que l'actual govern ha deixat de banda el col·lectiu de víctimes del franquisme. Denuncia que la presidenta de l'executiu, Marga Proens, encara no s'ha reunit amb l'entitat i hi ha manca d'informació i també transparència sobre les actuacions que duen a terme. El govern, en canvi, assegura que continua amb la feina i aquesta legislatura s'han aconseguit exhumar 24 cossos a través del quart pla de fosses.
No és la primera vegada que la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, es queixa del tracte que la seva entitat rep per part del govern. Entre d'altres punts, Oliver lamenten que s'haurien de fer actes públics de reparació dels cossos exhumats.
La presidenta del govern encara no està capaç de rebre un col·lectiu com el nostre, que representa a un col·lectiu de víctimes, que l'entitat memorialista de referència, les Sigues Balears, és Memòria de Mallorca, encara ha estat incapaç de rebre'ns com a col·lectiu. Per tant, ens han deixat fora, no hi ha comunicació.
La directora general de Relacions Institucionals, Xesca Ramis, però no comparteix aquestes crítiques de Memòria de Mallorca, assegura que el govern manté contactes amb els ajuntaments i sempre diu posa el focus en els familiars de les víctimes. A més, afirma que té la porta oberta del seu despatx a totes les entitats.
I torno a repetir, les famílies són el centre de la memòria democràtica. Crec, per tant, que xerrar de falta de transparència i d'informació no s'adequa a la realitat de la feina que s'està fent i s'està gestionant des del servei de memòria. En tot cas, podríem dir que el govern manté la mà estesa en el diàleg.
A més de l'execució del quart pla de fosses, l'actual govern ha licitat el contracte per dur a terme el cinquè. Aquest pla preveu l'excavació, exhumació i identificació de 12 fosses de la Guerra Civil, a més de restaurar i conservar els objectes trobats. Parlem d'una inversió de gairebé 700.000 euros entre els anys 2025 i 2027.
Més qüestions. Tot i el cel ennigulat, molta gent ha aprofitat el darrer dia de pont per fer plans en família o amics. Una bona propostes són les àrees recreatives per anar a dinar i passar el dia, com el Puig de Santa Magdalena a Inca.
És una de les més sol·licitades i ahir es trobava plena vessar ja des de ben pres per trobar un lloc.
Se llena porque es un sitio estratégico que hay muy buena vista, estamos en medio de la isla, fácil acceso, bastante parking Y bueno, el tiempo no es que sea muy bueno, pero tampoco es malo, porque mientras no llueva y no haga mucho viento, va bien.
9:30 ya estábamos aquí, ya estaba casi todo lleno.
En família o amics, l'objectiu era gaudir del darrer dia de Pont.
Y tenemos que venir, aprovechar un poco, estar en familia, tornar un poquito, disfrutar.
Dies normals no podem fer, pues venim aquí, que s'està molt tranquil, hi ha molta gent i hi ha un bon ambient.
Passar el dia aquí en Sornins, sense família, duim tots un poquet de cada i ho compartim.
Los niños por aquí jugando y estupendo.
D'altra banda, els usuaris de la línia interurbana del TIP de Sant Verí a Marratxí ja compten amb una parada renovada que millora la comoditat i la seguretat mentre esperen l'autobús.
La parada situada a l'encreuament dels carrers Joan Minimelis i Mestre Lluc Mesquida s'ha equipat amb una nova marquesina que permet als viatgers esperar el bus resguardats de les inclemències meteorològiques. L'equipament incorpora seients, una vitrina d'informació d'interès per als usuaris, segons ha informat la Conselleria de Mobilitat.
I més de 1.500 persones han fet entrevistes de feina durant les 8 primeres jornades del mes de l'ocupació de Palma Activa. Amb aquest apunt arribarem a les 8:55. La informació continua aquí a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.
I manquen 5 minuts per arribar a les 9, moment ara per la cultura. Cold, my bones, when I'm dancing to my favorite song. Diumenge serà 8 de març i a les activitats reivindicatives per mort del Dia de la Dona s'hi sumen també d'altres de més culturals i festives. És el cas del Dones Fest, que celebra ja la seva quarta edició i que diumenge torna a la Sala Zero d'Esgremi. Enguany, els fons que es recullin gràcies a aquesta iniciativa es destinaran a l'associació Cromosomos X, una ONG que fa feina per la igualtat i pels drets en salut menstrual, sexual i reproductiva. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. La festa començarà a les 11:30 i durant tot el dia hi podrem trobar actuacions en viu, tallers, xerrades informatives i accions amb l'objectiu de visibilitzar la figura de la dona a la música i revaloritzar també la seva tasca dins del sector. Entre les actuacions previstes, Virginia Moll i el seu podcast Mamarratxa, també els grups Belabarto, Canís o Lucía Cervera, que no amagava la seva satisfacció per poder formar part d'aquest projecte.
La música és una manera superpoderosa de reivindicar i per allò és molt important poder compartir art en un dia que es recorda la força i la veu de totes les dones. M'agradaria afegir que el Dia de la Dona no és tot sol el 8 de març, sinó que és de 1 de gener en el 31 de desembre.
Que el Dia de les Dones ho ha de ser sempre, ho tenen claríssim també Cromosomos X, l'ONG a la qual, com dèiem, es destinarà tot el que es recapti en aquesta edició del Dones Fest. L'organització els destinarà als seus projectes a les Balears, que ens explica la seva portaveu, Camila Mileni.
Los beneficios se destinarán a dar continuidad al trabajo iniciado en 2024 y consolidado en 2025 en Baleares, donde nuestras líneas prioritarias de actuación son la relación entre salud menstrual, salud mental y discapacidad. Por eso invertiremos estos recursos en proyectos que estamos diseñando en estos ámbitos y así ampliaremos el acceso a la educación menstrual.
Com a novetat destacada, enguany s'estrenarà el karaoke del Dones Fest, una proposta participativa que s'afegirà a la part més lúdica de la jornada, on també hi trobarem trivial i sortejos. Els tiquets ja són a la venda, 10 euros a taquilla, 8 si es compra anticipadament, i l'entrada és de franc pels menors de 14 anys.
I ara és el moment de fer-vos un seguit de propostes culturals. Deixem enrere la festa de la comunitat autònoma, però encara queden molts concerts en marxa. Vos en faim un tast ara a la nostra agenda cultural.
Que començam per dijous amb Maria Antònia Roses, que ja la sentim de fons, Estrella Emergent, Estrella, com el títol de la cançó que recorda aquest Tornam, i ella presentant tota la tasca que ha fet a la Fornal a partir de les 8:30 a Manacor, serà sempre, ens en feim ressò en aquest cicle, del cicle dels dijous, que proposa una actuació d'aquesta lota, a més que, a més de músic, és també psicòloga. Yeah.
la porta oberta perquè puguis fugir.
Va ser la segona, a Art Jove, nominada millor artista revelació als Enderrock 2025, i encara dijous els argentins Virus seran a Esgremi, a la superpoblada Sala Zero, des de les 8. Atenció, divendres també en Grande Amor i el Club Mutante a les 8, i a Esgremi amb el raper Cadex Santa Anna. I dissabte... La que sona, Júlia Colom, també a Manacor, en aquest cas per a l'Auditori, un concert de les 7 de l'hora baixa, pot divertit, emocional, amb aquesta veu que presenta Paradís. La Vall de Mocina proposa un viatge introspectiu sobre la seva identitat, futur i dubtes. I atenció també al gallec Carlangas i molta més gent que serà també divendres al Poble Espanyol a partir de les 4 de l'hora baixa. L'activitat du per títol Migrant Tardeo i mescla el clàssic Tardeo de Santa Catalina i els hora baixes indis del Club Mutante. I només han sonat dones de moment perquè precisament s'apropa el Dia de la Dona, que estarà ple d'actes que ja vos aniré en compte.
I hem arribat a les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest dimarts. El tancament de l'espai aeri a l'Orient Mitjà deixa a milers de persones atrapades a la zona. El govern central calcula que n'hi ha prop de 30.000 d'espanyoles, entre d'elles a l'informatiu Matí. Hem conegut el cas de 5 joves mallorquines estudiants de medicina que es troben a Abu Dhabi a l'espera de poder agafar un vol.
Una d'elles, Laura Cortés, ens ha confirmat que ara mateix acaben de passar el control de la terminal i esperen partir a les 2:30 del migdia, hora d'Abu Dhabi, amb arribada a Madrid de les 7 del capvespre. Eren de vacances a les Maldives, en aturada a Abu Dhabi, quan els va sorprendre l'esclat de la guerra.
I anaven rebent alertes en els nostres mòbils de protecció civil d'aquí de les autoritats locals, i sentíem els missils sent interceptats per...